La matinada d'aquest diumenge va perdre la vida una dona de 20 anys en accident de trànsit a la xarxa viària lleidatana. Singularment aquest cas doncs té més ressò mediàtic perquè la persona morta era la filla del regidor d'Esports, el Sergio González. Des d'aquí el nostre condol a la família, però que a més donar aquestes notícies amb aquestes edats, doncs se't trenca el cor. Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia de Cope Lleida i tot seguit t'ampliem aquestes i altres notícies.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana i comencem mes, dilluns avui, 1 de juny del 2020. Per cert, que a hores d'ara fregant ja els 22 graus, l'aigua que es va recollir a la pluja d'ahir, estem parlant d'entre 4 i 5 litres, depenent del lloc, uns 4 litres, per fer números rodons per metre quadrat. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estem a dilluns, parlarem amb el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, amb la doctora Torrejón. També posarem somriures a les cares de la gent que prou de falta ens fa, amb el Joel Carnicer, el seu espai, algú ho ha fet. A partir de la una, al migdia de Lleida, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:15, la radiografia, on posem sobre la taula totes les notícies del món esportiu que darrerament s'estan accelerant degut a, doncs, a que s'està forçant de tornar a la normalitat, almenys pel que fa al món del futbol, i per exemple clubs com el Lleida Esportiu, que s'han quedat en cinquena posició a les portes de poder jugar un play-off, no ho consideren just. En parlarem d'això i d'altres temes fins a les dues. Ja saps que ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a internet, a cope.es, l'emissió en directe, pots triar l'emissora de Lleida, i també a través de l'aplicació que et pots descarregar de manera totalment gratuïta al mòbil. Connectem ràpidament amb l'Agència Estatal de Meteorologia. A la 1:05 estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez per fer una valoració de les tempestes i del temps del cap de setmana i també de mirar el futur. Ara ens n'anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de núvols mitjans i alts i núvols d'evolució diurna amb precipitacions i tempestes que seran localment fortes al Pirineu i al Prepirineu i que poden afectar zones properes de forma més dispersa i ocasional. Al Pirineu es podrien arribar a recollir durant aquesta segona meitat del dia més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, les diurnes baixen avui al Pirineu amb màximes en general de 31 graus a Balaguer, de 30 a Lleida capital, de 28 a Tàrrega, de 24 a la Seu d'Urgell i de 22 a Viella. I si parlem del vent, aquest bufa variable fluix tendint a la component sud. De cara a demà dimarts esperem una jornada de predomini d'intervals de núvols mitjans i alts amb núvols d'evolució diurna formant-se amb el pas de les hores. Com en dies anteriors, al Pirineu i al Prepirineu s'esperen precipitacions i tempestes a la tarda que podrien ser localment fortes. Per últim, les temperatures demà pujaran lleugerament, amb màximes que seran de 31 graus a Lleida, capital i Balaguer, 29 a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
Cope Lleida. Estàs informat.
I evidentment hem de començar amb la notícia que ja n'hem parlat al principi del programa. Una dona va morir ahir diumenge a la matinada en un accident de trànsit a la carretera A2 a Lleida quan el turisme que conduïa va sortir de la via i es va incendiar. L'accident va ser al punt quilomètric 455.6 de la A2 en direcció a Barcelona i els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 6:06 del matí d'ahir diumenge, segons ens ha informat el Servei Català de Trànsit. La víctima és una jove de 20 anys, filla del regidor d'Esports i Activitat Física de l'Ajuntament de Lleida, Sergio González. Aviam, que sigui filla del regidor ni li trau ni li posa drama a la història. És a dir, jo crec que el més colpidor al final és que és una persona de 20 anys que té un accident i que perd la vida. Al final tots som fills d'un pare i una mare, eh? En aquest cas, doncs no sé, és d'una cara coneguda, però el que et trenca el cor és que estem parlant d'una persona de 20 anys. Deixeu-me que avui faci una connexió ràpida amb el nostre psiquiatre i psicòleg, el doctor Àngel Pedra. Doctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
És una notícia d'aquestes que trenca el cor, eh? Quan la llegeixes, independentment de que puguis conèixer o no a la família. Com s'encaixa això en una casa, doctor?
Bueno, en primer lloc, ja que és nomenat la família, doncs jo també els transmeto des d'aquí el meu condol, perquè realment quan succeeix una situació com aquesta, en primer lloc, doncs a nivell general, a nivell general hi ha com un estat de xoc, sí. o inclús de negació. Això no ha pogut passar, això no pot ser. I realment, després, a posteriori, ve com una fase de ràbia, de frustració, el preguntar el per què, que és injust, això no tenia que haver passat mai. I un altre pas és intentar entendre què és el que ha passat. I a vegades s'intenta buscar culpables, quan a vegades no hi són, però que és una forma d'anar elaborant aquest dol, diguem-ho així.
La paraula dol, darrerament l'hem sentit, això existeix, o sigui, té un període, oi?
Sí, passa per una sèrie d'etapes, aquest dol, O sigui, la persona que ho pateix, doncs és important de que pugui parlar del cas, sí. Que es pugui expressar, que pugui comentar-ho, que trobi una manera d'expressar-se, ja sigui verbalment o ja sigui per escrit, que ja cosí és més difícil. Intentar també doncs demanar ajuda, moltes vegades amb algun professional, perquè aquestes etapes del dol poden durar mesos, fins a un any, se considera que podria durar.
Això depèn de la persona,
molt,
no?
De la intensitat, de les circumstàncies de la mort, depèn, però bé, en principi fins a un any, doncs, en què un recorda tots els moments viscuts de festes, d'aniversari, festes de Nadal, festes de Pasqua, etc., doncs m'ha de passar ben bé aquest període.
Molt bé. Doncs hem parlat amb el doctor Àngel Pedra, psiquiatre i psicòleg, el cop és dur i per això avui no hem volgut parlar. Doctor, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. Bon dia.
COPE Lleida. Estàs informat.
Però tenim d'altres notícies. Avui a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ja estan en fase 2, però entren en aquest període en el que la Conselleria d'Educació obre els centres educatius. Concretament des d'avui a les 9, això ho va dir el conseller d'Educació, Josep Bargalló, totes les escoles acollirien els alumnes de famílies que ho necessitin, tot i que va indicar que algunes obriran un parell de dies més tard. Clar, s'han de posar tots al dia i això no és gens fàcil, eh? Els centres educatius del Pirineu de Lleida i el Solsonès estan obrint amb limitacions. S'ha de posar al dia tota l'escola, s'ha de netejar i, sobretot, s'ha de proporcionar el material de seguretat necessari a tot el personal que estarà a l'escola, a més de seguir les estrictes normes de seguretat sanitària, és a dir, tot el tema de la distància social, reduir moltíssim l'aforament a cada aula, les pantalles de protecció, els gels desinfectants, els guants, les mascaretes que no siguin aquestes que ens estan venent de les quirúrgiques, que ja els professionals ja t'expliquen que a priori doncs no serveixen per estar així en un grup de gent, i doncs tot això s'ha de posar al dia abans de poder obrir. També el tant per cent de famílies que no ho necessiten imperiosament portar els seus fills a les escoles renunciaran aquests dies de portar-ho. Recordo que a les escoles no s'avançarà cap mena de matèria. Anem cap a l'altre tema interessant a la demarcació de Lleida. És l'habitual, l'habitual. Podríem recuperar capçaleres de diaris i entrades d'informatius a la ràdio de cada any amb aquestes dates i cada any veureu que estem parlant exactament del mateix. El desvari de la campanya de la fruita. El desvari, vull dir, del tema de temporers. Quan jo crec que en aquesta demarcació de Lleida hauríem de ser líders. Líders. Ensenyar a la resta del món com es fa això, com es gestiona. Perquè n'hem tingut de temps d'aprendre. Però no. Sigui com sigui, avui l'operatiu d'atenció als temporers als camps Elisis de Lleida obre amb les novetats d'allotjament i dos àpats. És el pavelló 3 dels camps de la Fira de Lleida, dels camps Elisis. Té una capacitat per a 122 persones i a l'entrada hi haurà una càmera de control de temperatura. De totes maneres, tot això ve enterbolit perquè s'ha denunciat el racisme d'hotels i llogaters de Lleida per negar-se a allotjar temporers, tot i pagar l'estada per avançat. El futbolista Keita Valdés s'ha ofert a pagar l'allotjament dels 200 treballadors del camp que dormen al carrer. L'activista lleidatana Nogai Endaye explica que el futbolista Keita Valdé s'ha ofert a pagar l'allotjament dels temporers de Lleida, però que tot i així no troben allotjaments.
S'oferia pagar l'allotjament d'aquests temporers fins que acabés la campanya, etcètera, etcètera, i el problema és que portem una setmana i la majoria d'espais ens han negat. O sigui, jo estic fent la gestió, he parlat amb pràcticament totes les agències, amb un munt de propietaris, amb tots els hotels, hostals, apartaments de Lleida, i tots tenen pràcticament la mateixa resposta, una cosa o una altra, però al final ningú es vol fer càrrec d'aquest allotjament.
No cal culpar ningú a hores d'ara, però sí que és veritat que aquest tema, repeteixo, jo crec que Lleida hauríem de ser abanderats a nivell europeu i mundial, si voleu. És a dir, fa molts anys que tenim aquest tema sobre la taula i cada any és el mateix, passeu com puguis i a partir de l'octubre ja ens n'oblidem fins que torna a arribar el maig. Però aquí hauríem de ser exemple a nivell mundial de com conviure de la manera més digna possible amb tot aquest fenomen. La campanya de la fruita requereix una mà d'obra ingent de persones i això és així. Doncs això ja hauria d'estar pensat, repensat, provat i que servís d'exemple, que ens ho vinguessin a copiar d'altres llocs del món. I no és així. Cada any és el mateix, el més calent a l'Aigüera. Mira, l'any passat, perquè acabava d'haver eleccions. Vinga, va. Però i aquest any? És exactament el mateix i sempre és el mateix. Per cert, que Fruita amb Justícia Social denuncia la privatització de l'atenció a temporers a Lleida perquè la plataforma assegura que la paeria ha adjudicat el servei a l'Ordre Hospitalari Sant Joan de Déu. D'això en parlarem tota aquesta setmana. I anem amb les xifres de la Covid-19 perquè aquest cap de setmana els contagis han seguit pujant cada dia més que l'anterior, cada dia més que l'anterior, fins a situar-se als 50 positius d'ahir a la demarcació de Lleida. Tot això ha fet que la xifra de contagis a Lleida s'hagi situat als 2.935. Estem fregant ja els 3.000 positius per PCR, amb 1.182 altes, només hi ha hagut dues altes, i amb una víctima mortal més, que posen la xifra a les 235. Per cert, que amb notícia relacionada amb tot això, doncs hem de llegir on, com per exemple, que la Dolça Revolució fa un acte de desobediència i reuneix un centenar de persones a Balaguer sense mesures de seguretat. Josep Pàmies diu que es van fer abraçades i petons per defensar que amb d'altres històries naturals es pot combatre aquesta Covid-19. Mira, de veritat, no seré jo qui desmenteixi que la salut alternativa i que els remeis naturals serveixen i tenen al darrere milers d'anys d'experiència. Però ara no és el moment de fer experiments. Ara, justament, no és el moment per fer experiments. No. Si voleu, experimentem amb el refredat, amb la grip comú. Però ara mateix, fer experiments d'aquesta mena, amb la Covid-19, amb la que està caient, vaja, crec que no és el moment, però no ho és de lluny. Ells diuen que s'han reunit 100 persones sense mascaretes, sense cap mena de distància social, s'han fet abraçades, petons... Molt bé, perfecte. No, no, a mi no em diu res, això. Perquè si prèviament jo he triat a 100 persones que sé que no han tingut contacte i que porten 2 o 3 setmanes sense sortir de casa i sense estar en contacte amb ningú, els reuneixo, ens abracem i d'aquí 2 setmanes seguim sense donar positiu, no demostra absolutament res. Res. Res de res. Però si a sobre no he tingut cura de que això es compleixi i algun positiu encomana a tots, què farem llavors? Qui serà el responsable? Perquè un focus així de 100 persones s'extén tan ràpid que el no haver passat a la fase 2 semblarà un acudit llavors, eh? Perquè el ministre ja va dir que si sortien brots i cadenes no només ens quedaríem a la fase 1, sinó que podríem retrocedir i anar a la fase 0. Repeteixo, no seré jo qui desmenteixi tot el tema de remeis casolans i de la natura, ni molt menys, eh? Que tenen experiència mil·lenària, molts d'ells. Però ara mateix, amb el coronavirus, amb la Covid-19, amb el poc que sabem d'aquest virus i d'aquesta malaltia, no és el moment per fer aquestes reunions, aquests experiments, i molt menys després es bombar-ho a les xarxes socials. Vaja, crec que justament ara no és el moment. Per cert, canviant de tema, des d'avui mateix han començat les obres de millora a un tram de l'autovia A2. Els vehicles especials no podran circular per aquesta A2 entre Torreferrera i el Col·legi durant 6 setmanes des d'avui mateix, perquè avui és quan han començat aquestes obres de rehabilitació de la A2 al Segrià en un tram de 15 quilòmetres. Marxem directes cap a la redacció del diari La Mañana.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara ja marxem cap al diari La Mañana, concretament a parlar amb el seu director, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Com anem?
Ja sabeu que amb el Francesc també tenim una cita fixa i és a l'inici de cada setmana, els dilluns. Una setmana és que des de fa, doncs, 2 mesos i mig són... Bueno, són diferents una de l'altra. La veritat és que ja va havent progressos o no, o esperances d'una setmana a l'altra. Però bueno, nosaltres comencem setmana sempre amb el Francesc. Què podem esperar d'aquesta setmana, Francesc?
Bé, la setmana passada vam dir que esperàvem passar la fase 2, sí. I el mateix dilluns al vespre la Conselleria de Sanitat ens va desmentir categòricament.
Però aquesta repetim, eh?
Sí, exacte. Ara suposo que no hi haurà massa sorpreses. En tot cas, sí que avui aquesta setmana estarem pendents de com se reobren les escoles al Pirineu i l'Aran. Sí que estaran fase 2 i, per tant, poden començar aquesta reobertura voluntària, que serà molt puntual, amb tutories, sobretot amb grups que acaben ja el seu cicle, no? I la gent també, els estudiants que han de preparar les seves activitats per a principis de juliol. Per tant, estarem molt pendents d'això, i també aquesta setmana es parlarà de temporers d'una altra setmana. Sí. La setmana passada es va parlar molt, aquesta se'n torna a parlar, perquè avui precisament s'obre el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que és on la paella centralitzarà la seva atenció als temporers que no tenen espai en dormir. No? Hi haurà les dutxes, hi haurà les consignes, que també hi haurà els llits, i hi haurà un número determinat, em penso, si no han canviat de dies que s'hi poden estar, vol dir que en casos de més vulnerabilitat sé que es farà alguna cosa, en tot cas, diferent. Avui, aquesta tarda, ho explicarà l'alcalde Vic Alcuello i també la seva regidora Santa Castro, que estan convocant una roda de premsa per tenir-nos a veure com anirà aquesta tensió temporal. Per tant, se'n tornarà a parlar molt aquesta setmana, i ja se'n va parlar la setmana passada i aquest cap de setmana, en el cas d'aquest jugador també del Mònaco, que s'oferirà a pagar l'allotjament dels seus compatriotes de temporers que estan dormint al carrer.
Sí, sí, sí. Bueno, és la patata calenta habitual de cada any. Cada any, quan acaba la campanya de la fruita, es diu que l'any següent es farà millor, i que aquest any no dona temps, però i com que la memòria és fràgil en aquests sentits, no ens en recordem, però que és que cada any, jo si miréssim titulars, excepte en aquest any que hi hem d'afegir tot el tema de la Covid-19, cada any estem exactament amb el mateix problema.
Sí, realment és una assignatura pendent que té Lleida des de fa molts i molts anys sobre la taula, i una assignatura que no s'acaba de resoldre. No. Diem, l'any que ve serà diferent, l'any que ve serà diferent. L'any passat sí que hi havia una mica de, diguéssim, entre cometes, si vols justificació, hi haurà un canvi de govern del mig, que és una mica era lògic, enguany jo crec que s'havia d'haver portat clar més al dia, i a més aquesta ha de ser una qüestió interdepartamental, intergovernamental, si tu vols, no només de país.
No, però és que a més crec que a Lleida n'hauríem de fer bandera d'això, és a dir, idear i gestionar tota la situació i ser exemple a nivell nacional o a nivell europeu, diu, mira com ho gestionem a Lleida, això ho gestionem així. I tots contents, no? Però no hi ha manera de que aquí aprenguem, cap manera.
No, cada any passa el mateix, ja et dic, és la signatura pendent que tenim sobre la taula. Aquesta, evidentment, serà un dels temes que es parlarà aquesta setmana, i evidentment se tornarà a parlar molt de coronavirus, com no pot ser d'altra manera, i està expectant, no?, a veure si anem millorant amb aquest, diguéssim, aquest punt que hem tingut inesperat, i que a poc a poc ens deixés anar passant de fase, tot i que jo crec que encara ens estarem una mica més. Ara, tampoc vull ficar expressions, però la setmana passada em vaig fer una i vaig dir, bueno, això...
Sí, correcte.
Va tocar, eh? I clar, i al vespre ens van sorprendre amb aquest repunt de casos del que no teníem coneixement.
Bueno,
per tant, com sempre, molta prudència, sentit comú i avançar amb pas ferm.
Aquesta és la clau. Ja sabeu que podeu comprar el diari La Mañana cada dia al quiosc i també el podeu visitar i llegir a través d'internet a www.lamañana.cat, amb NY, lamañana.cat, i allí esteu al dia de tot les 24 hores. Avui hem parlat amb el seu director, amb el Francesc Guillaumet. Francesc, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Ricard. Salut.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que parlem d'estètica des del Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Saps que els trobes a internet, que és molt fàcil de recordar-ho, www.estarbene.es, i que també els pots trucar al 93-414-3631, 93-414-3631. Nosaltres cada dilluns parlem amb la doctora Torrejón. Doctora, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Oye, hoy, bueno, seguimos en fase 1. Sí. Podríamos decir aquello del mal tiempo, buena cara. Tampoco es mal tiempo, porque sí que va más lento que lo que nos gustaría, pero me sirve para hablar de que la radiación solar ya es muy fuerte, y que una de las partes del cuerpo que más está expuesta es la cara, y donde
correcto
muchas veces nos miramos y vemos el paso del tiempo.
Correcto, así es, y además una zona que no nos damos cuenta, ¿no? Porque yo a veces, cuando se lo comento a la gente, me dice, pues si yo no tomo el sol, digo, a lo mejor no tomas el sol, es lo que tú entiendes, me tumbo, estoy ahí horas, ¿no? La radiación solar nos está tocando pues desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La piel tiene memoria de las agresiones solares, sabe de ese daño que hemos podido sufrir hace años, aunque ahora ya nos pongamos la crema de protección solar, y además se refleja esta radiación solar que recibimos cada día del año, haga sol o haga nubes, ¿vale? Esa radiación solar va a ser la responsable del envejecimiento cutáneo, es decir, de lo que se llama el proceso del photoaging, es decir, de que tengamos aspecto más envejecido, para que nos entendamos, y va a ser también responsable de la mayor incidencia de cáncer de piel, es decir, cada vez es más frecuente en varones, por ejemplo, en la zona de la calva, ¿no?, cuando se pierde el pelo, o en mujeres, en escote, en cara, lo que se llama el carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer de piel, digamos, leve, que no tiene grandes problemas, pero que, bueno, hay que tratarlo, y que el mejor tratamiento es la prevención.
Claro.
No hablo ya de cánceres más agresivos como es el melanoma. En definitiva, sin querer ser agoreros, ¿no?, porque no es esta mi tendencia, pero sí informar y decir a la gente que esa radiación solar, en su efecto acumulativo y sin ningún tipo de protección solar, nos daña, ¿vale? Y nos daña haciendo que aparentemos, perdón, más edad de la que tenemos, dándonos lo que se llama un daño en el tejido que a veces no lo vemos y que se ve por dentro. Entonces, por eso he querido tratar hoy este tema, porque durante todo el confinamiento hemos estado centrándonos en todo lo que comíamos, ¿no? Y he querido también tratar esto, que bueno, no nos podemos olvidar de la cara. Entonces, El envejecimiento cutáneo, tal como nosotros lo tratamos, lo tratamos desde la parte interna, es decir, nosotros lo que hacemos es una magnífica reestructuración interna de la piel, haciendo recuperar las características de normalidad, ¿no?, de cuando tenemos la piel sana. Esto evidentemente se traduce fuera, es decir, vamos a ver una piel pues mucho más tónica, una piel más iluminada, una piel sin mancha, una piel con el poro cerrado, es decir, que el tratamiento dentro nos va a dar ese efecto fuera. Nosotros no cambiamos la expresión facial, es decir, conseguimos aparentar ser más jóvenes sin ver estas caras raras, ¿no? Desde mi punto de vista, en algunos casos.
Poco expresivas.
Exacto, y además, si quieres, todas iguales, ¿no? Los pómulos sin arrugas, ¿no? Todas como si fuera con el mismo patrón. No es así como nosotros trabajamos. Trabajamos desde el concepto de la reestructuración. Y quiero aclarar una cosa muy importante, que nuestros tratamientos son compatibles en este periodo del año. Es decir, que no porque haya sol y podamos exponernos al sol, que lo podemos hacer, lo tenemos que dejar de hacer. Nuestros tratamientos son perfectamente compatibles con la exposición solar, con lo cual se lo pueden hacer los pacientes sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues eso es importante, ¿eh?, porque muchas veces tendemos a pensar justamente esto. Bueno, ahora ya empezaré en octubre, que ahora viene el sol. Pues no, lo podéis hacer ya, hoy. Llamar al 93-414-3631, 93-414-3631, como siempre digo, vas a hablar directamente con la doctora Torrejón, le explicas tu caso particular y ella te va a aconsejar lo que tienes que hacer y cuándo hacerlo, con lo cual es una atención totalmente personalizada, que al final es el valor añadido, es lo que busca la gente. Además los encuentras en internet, www.starbene.es. Doctora Torrejón, como siempre, un placer, buena semana.
Un abrazo, igualmente, hasta luego.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que hem començat setmana i ja saps que no és completa, no és sencera, no és una setmana maca, no té bones perspectives si no les comencem amb un somriure gran a la cara. I qui és l'encarregat aquí de posar-te'l? Doncs cada dilluns, l'algú ha fet, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Res. Hem d'esperar que canviï l'algoritme de telefonia.
Toma!
Que per cert, ja sabeu que el Joel Carnicer des d'aquesta temporada és mestre. Tu estàs a la zona de Barcelona. Com Lleida, que ara ens hem igualat, la setmana vinent entrem en fase 2 i a veure com anirà la història.
Sí, la final serà nostra, però bueno, de moment ja l'heu liat prou per aquí, Lleida, perquè, mira que era, a veure, no vull anar de cunyau ni molt menys, el que passa és que, no, mira que era relativament fàcil,
és a dir,
t'estan dient, la per primera vegada podies ser un heroi nacional estant a casa bastant el bou, parlant malament.
Sí, senyor.
Vale? Vull dir, era l'única oportunitat que teníem de demostrar que podien ser herois, com la cançó del David Bowie, no? Que podien ser herois per un dia, simplement estan a casa rascant-nos el que ve a ser la bossa estrotal. ¿Vale? I encara així...
Sí.
I encara així ho han fet malament. Que sí, en fi, però... A veure, malament. Evidentment que no, que majoritàriament s'ha fet bé, però...
Sí, però...
La setmana passada el risc de contagi era de 40,2
sí.
I de Barcelona era de 20. Vull dir, el doble que Barcelona i Lleida,
o sigui, sí que és veritat que per 4, però també et diré que tu vas pel carrer i no es contagia més gent perquè no ha de passar, és a dir, perquè ningú d'aquella de la gent que veus pel carrer estan contagiats, encara que siguin asimptomàtics, i ja està, perquè de veritat que mentalment estem en fase 2 o en fase 3 ja realment, eh?
Sí, no, però és que és veritat, en el moment en què ens van deixar sortir ha sigut una mica coto. Vull dir, nosaltres ens van haver, parlo des de la vida de Barcelona, que tampoc vull dir res perquè ja ho veus que aquí també són uns inconscients. Però crec que les imatges que van sortir,
sí.
Entenc que van anar bé per conscienciar la gent una mica i dir, escolta, i que s'ha mort molta gent i tal, però aquí no, aquí ha sigut una mica un campi qui pugui, no?
Ja.
I hosti, jo estic exiliat aquí des de fa dies i no hi ha manera de poder baixar, però bueno... En fin, entre la festa aquella
Sí, bueno, però jo et dic, ja et dic la, que no.
Com a notícia. L'expliquem com a notícia.
Vinga, va.
La del Biloba.
20, no, però la dels positius no és la del Biloba, és una altra.
Ah,
clar, és que a Lleida n'hi ha hagut dos. Sí. Uns, claro, el Biloba, que sí que els van enganxar, van a l'Urbana i els van dir, home... Ja.
Saps com s'ha de fer, sí.
Clar, llavors dius, bueno, si ho fem bé. Aquí tots.
Claro.
Totes són
a Lleida tota la vida passa això. Les coses no es poden fer a mitges, o tot o res.
Sí, sí, ens falta el titular així més amarillista, però la cosa va anar així, no? No sé si se dieron besitos i abrazos o no, però vaja, la veritat és que van sortir tots positius, eh?
Vull dir que... No està mal. Si es passa bé, molt bé. Molt bé, fantàstic. Bueno, va, escolta, anem a les notícies, perquè és que si no, no,
venga,
no acabarem, i avui me quedarà poc temps. Tinc una mica de tot, però miraré per les notícies avui, i és que m'ha agradat molt aquesta iniciativa que crec que s'hauria de fer a Lleida per fomentar el consum una altra vegada, i el comerç local.
Venga, va.
I és que diu que empleada se levanta la falda per ensenyar i vender ropa interior. ¿Vale?
Com? A veure...
Tot jo t'ho torno a repetir, no passa res. Ja sé que t'he deixat una mica en xoc.
Sí.
Diu, una empleada se levanta la falda per ensenyar i vender ropa interior.
Però una empleada de què?
Pues una empleada de vendre calces,
vale.
Així, pues
mira, faldes, claro, no? Mira que bien me sientan en lloc del trist i fred maniquí.
Exacte. Diu, ja està bé de mirar maniquís, per què no ho fem com s'ha de fer, no? Llavors, diu que esta xica... diu que ella figurava ella misma com un maniquí, no? Llavors, resulta que cap home que acompanyava a les seves parelles es va sentir molest. Sin embargo, algunas mujeres se sintieron molestas por exhibir el cuerpo de esta manera.
Home, ¿vale? Això són perjudicis, home.
Sí. Però bueno, el cas és que a mi m'ha fet molta gràcia, ho he trobat molt bé, a veure si es comenta això també pel carrer Major.
Sí,
el tema de
tal. Sí, que t'ho vagin ensenyant tot.
Exacte.
A veure, com, a ver, no, sí, clar.
De passar-se, no? Vull dir, les coses com són.
Bueno, però... A 2 metres de distància, eh?
Claro, seguretat sempre és...
Seguretat sanitària, o sea...
Que ja ho saps com l'anunci, que en les distàncies portes, saps? L'anunci de trànsit aquell antic.
Bueno,
és on de... Bueno, en fi, més coses. Ja saps que durant tot aquest confinament he anat donant notícies que segur que els nostres oients els fan la mateixa ràbia que a mi em fan els anuncis de la tele sobre el confinament. Perquè jo els detesto, els anuncis de...
Queda't a casa.
Bé, no?
Home, va haver un temps que el queda't a casa sortia cada 2x3.
Ja està bé. Si que és la tele i tots els anuncis són relacionats amb el Covid i el que hem de valorar i el que no. Deixeu-me en pau, ja.
Bueno, és que és històric, això.
No, però ja canse. És que és com si cada dia menges macarrons. Són molt bons els macarrons, però al final te cansen, no? Vull dir, ja està bé. Bueno, és igual. Tot el que jo us havia anat ensenyant una amalgama de persones que han anat fent el ridícul durant aquesta quarantena i tot el que no han dit. I aquesta m'ha agradat molt perquè diu que troben una dona passejant nua en ple confinament i amb pluja pel centre de Barcelona.
Mm.
Vale? I m'ha fet molta gràcia. M'ha fet molta gràcia perquè me l'ha imaginat una mica com la cançó d'aquella del Roberto Carlos, no? De Sota de Villover, Vicente Correr i no estaves tu. I jo me l'he imaginat pel carrer que estava despullada, passejant sola i de dir, què vaig, no? Que no hi ha ningú. Però bueno, el cas és que és una de moltes que tal. De totes formes, també t'he de dir que no sé si vaig explicar la de la mujer desnuda de Torremolinos.
No.
No l'he explicat? Vale.
Cuidao que voy.
No, crec que una part del coronavirus l'ha afectat a un col·lectiu femení.
Quan has parlat de Torremolinos i un nu, me faltava ja la veu del José Luis López Vázquez.
Sí, i Jesús sí, també, no? Diga,
bueno, també.
Bueno, però el cas és que, no sé, potser hi ha un dels efectes asimptomàtics d'una petita població de dones és que se necessiten despullar-se i caminar despullades pel carrer, perquè abans no ho feien, però ara, no sé part del virus, no? Perquè diu, una mujer desnuda se sube encima de un coche de la policía en Torremolinos. Bueno. I la setmana passada, ja no sé si te'n recordes, jo vaig explicar el Mercadona d'aquella dona.
Ah, sí.
que també es va fotre cridant, haciéndose la muerta, tal vez.
Sí, sí.
Bueno, pues aquesta ja no pogut més, i aquesta dona va dir, diu, mira, diu, jo lo que he de fer és despullar-me damunt d'un cotxe de policia, que me fa gràcia perquè amb aquesta dona no l'han ficat a la presó, però al Jordi sí, per pujar un cotxe.
Sí, bueno.
A lo millor és perquè per les popes, o perquè no hi ha despullada. No ho sé, no ho sé. Però bueno, el cas és que la mujer se subió en un cotxe de policia y instantes después de haber quedado en libertad tras su arresto por saltarse el confinamiento. Si ya no va a tener prou en quebrar el confinamiento...
No, no, clar, si ho fem, ho fem bé.
Sí. Però bueno, escolta, és que tinc tantes notícies avui que he d'anar una mica ràpid.
Vinga, va.
I mira, necessito explicar-te una que fa temps que tinc guardada i pensava, dic, quan serà el moment? Dic, avui és el moment.
Ah.
Diu, el titular és en anglès, però ja fem una traducció així ràpida. Un home és arrestat per intentar pagar una prostituta amb una hamburguesa. Vale? Sí. A mi me sembla molt bé que això del Covid ens ha canviat i estem intentant canviar el capitalisme cap a altres sistemes, no? Però, home, això potser és passat.
Sí.
Vale?
No, a més, és que l'hamburguesa cada cop... com més t'ho diuen, cada cop perd més valor, per entendre'n.
Sí, sí, no, i a més que...
Ja no és una cosa valuosa, ja no.
Clar, vas amb un, no sé, vas amb un altre plat o amb unes pastetes d'aquelles cares de colors, saps aquelles que es diuen macarrons o així, que jo no ho he provat mai, però, saps què et vull dir?
Sí.
Bueno, pues vas amb una cosa d'aquestes i dius, bueno, mira, encara va que te va, o amb uns xurros, però amb una hamburguesa, de qualsevol manera... Bueno, diu que el tal Dominic Calderón, de 36 anys, es va oferir, va anar fins a Central Avenue al Buquerque i va trobar una prostituta i va aprofitar la vinantesa i va dir, escolta, jo m'he donat compte que tinc una hamburguesa, m'he donat compte que ets prostituta, el meu cervell està treballant molt ràpid per assimilar els dos conceptes a fi de que quedem contents, no? Mm. Diu, què et sembla si jo te regalo la meva hamburguesa a canvi de servei sexual? La dona no s'ho va prendre molt bé.
Però una hamburguesa et toca el nas un moment i ja està, tu.
Sí, però escolta, era una senyora hamburguesa, però que estic bé.
Sí, home, eh? Vale, perfecte, però...
No, al tanto, perquè potser tiro marxa enrere perquè era una senyora hamburguesa, de lo que he dit, no? Però total, el cas és que la senyora va dir, mira, a mi no me va això, així que ara mateix em va a la policia i li dic que m'has intentat donar una hamburguesa. I el bon és la policia, perquè me fa gràcia que en lloc de dir, va, me va, però això ho doneu la mà, ho arregleu i cap a casa. No. El policia s'enfada i diu, els drets laborals són inviolables. Amb aquest senyor, el que li ha fet, li ha ficat una multa ni més ni menys de 6 mesos de presó i $500 de multa.
Ja, però la multa per què és? Per intentar contractar o per
bona pregunta.
Pagar amb una hamburguesa?
Bona pregunta. Això no queda explícit.
Home, suposo que serà pel primer, perquè vull dir, al final, el tema de amb el que pagues, si t'ho accepten, o sigui, si no t'ho accepten, res, però si t'ho accepte...
Vale, no, ara ho estic dient i, evidentment, és pel cas de la prostitució.
Vale.
Però és una mica... És molt rara aquesta notícia, no? Perquè la prostituta es pot queixar de que l'estan intentant pagar amb una hamburguesa, però l'home, clar, en aquest cas no es pot defensar perquè intenta tenir serveis sexuals. És a dir,
clar.
Això és una mica com el Top Manta, no? Que tu pots comprar el Top Manta, però si et pide la policia et foten multa.
Sí. Sí.
Vull dir, és una mica així. Tu no passa, ells poden estar allà a la paradeta i no passa res. Tu pots comprar. Però, si no, no.
Bueno, ja.
En fi. Més coses. Tinc temps? Tinc
sí,
temps
sí,
per...
Sí.
Vale, perfecte. Pues aquesta m'agrada molt i és que...
Però la darrera...
Mica... Vale, va. Pues això és una mica... Notícia dels Estats Units que m'ha semblat fantàstica i sensacional. I és que el titular diu... Una dona de seis biquinis fets amb màscares fora d'una botiga per protestar sobre la quarantena, sobre el confinament. Vale? Llavors, diu que la dona, si tu veus la foto, és bastant ridícul, perquè la dona va tapada amb els ulls, porta com uns sostenidors i una espècie de calces, tot fet amb mascaretes, es diu Davida Sal. Es diu aquesta dona, no? I llavors diu que ella sola s'ha manifestat i es veu allà el cara amb la compra, vull dir, la imatge és molt estranya, no? I diu que es manifesta allí amb un manton de Manila i les màscares tapant-li les seves parts, no? Diu que està descontenta, que no vol que no vol quarantena, és que les imatges realment són esgarrifoses. Vull dir, són esgarrifoses. I t'ho passo i si ho vols ficar a Twitter o a Insta, va, o el que vulguis.
Va, tens acudit o no?
Sí, tinc acudit, tinc pues acudit. Venga, diu que esto es un hombre, que diu, que se encuentra con otro y diu, perdona, diu, tu trabajas limpiando piscinas? Diu, no, diu, pues claro que sí.
Vinga, bona setmana, Joel.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La cadena COPE te está ofreciendo hoy datos globales de los fallecimientos en España durante los últimos 3 meses. Y lo que confirman es que las cifras que cada día publica el gobierno sobre la incidencia del coronavirus en España están muy lejos de la realidad. Es decir, lo oficial no se ajusta a la verdad. No importa el mes en el que nos detengamos del último trimestre, pero si lo hacemos en abril, es especialmente revelador. ¿Por qué? Porque fallecieron 56.291 personas. Si lo comparamos con el mismo mes del año anterior, la cifra de fallecidos se ha disparado un 73% en ese mes. Son 23.850 más que en abril de 2019. No se puede asegurar que todas hayan sido por coronavirus, pero el gobierno es incapaz de justificar con argumentos sólidos que no sea a causa del COVID. Lo que sí sabemos hoy es que el Ejecutivo de Sánchez tenía conocimiento de la incidencia del coronavirus en España antes del 8 de marzo. No tomó medidas más drásticas, no tomó medidas más restrictivas para mantener las marchas feministas. Hoy ha trascendido una conversación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista. Es una charla informal, previa a una entrevista televisiva después del 8 de marzo. La puedes ver íntegra en cope.es y es suficiente para confirmar que sabían lo que tenían encima, pero no lo dijeron.
¿A qué crees que se debe la bajada de cifras en la pastilla? Creo que tengan coronavirus.
O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada
en los datos médicos.
Fue menos gente a las marchas del 8M por el coronavirus, pero la ministra admite que no lo va a reconocer nunca. De hecho, allí, en esas marchas, se puso en riesgo la salud de la gente.
Un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no.
Ya,
¿sabes?
Claro.
Con la niña y... ¡Hola, bonita! ¿Cómo estás? ¿Cómo la
vale. Este vídeo que ya digo puedes ver íntegro en cope.es, aparte de las formas tan guays que has podido escuchar, es la confirmación del dolo. Tuvieron voluntad de engañar y lo reconoce la ministra de Igualdad. Todo esto en un lunes en el que España está en 3 fases, Madrid, Barcelona y toda Castilla y León, menos el Bierzo, siguen en fase 1 y la mayoría de españoles, unos 32 millones, en fase 2. Y hay una pregunta que nos hacemos todos. Se acerca el verano. ¿Y cuándo vamos a poder viajar entre provincias o entre comunidades autónomas? Hoy el ministro Ábalos ha dicho en Televisión Española que será a partir del 7 de junio en aquellos territorios, entre aquellos territorios que se encuentren ya en fase 3.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Esto será a partir del 7 de junio. Y apunta a este dato de audiencias de televisión. 13 lidera la TDT en mayo con un 2,4 de serie. 13 se convierte así, durante el mes de mayo, en la opción favorita de los espectadores entre los canales de la agrupación TDT por primera vez en su historia. Además, el canal es líder de las tardes desde enero de 2017. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
No habrá concentraciones obligatorias de futbolistas en el regreso de la Liga, ¿por qué?
Pues era uno de los temas de conflicto entre los futbolistas y la Liga y finalmente se ha impuesto la opinión de los futbolistas, Gemma Santos.
Sí, porque como queda constancia, Corro, no hay concentración larga de un mes de 40 días antes de que arranque la competición como quería la Liga, ni tampoco va a haber durante la misma. Fuentes de AFE nos confirman que durante la competición tampoco va a haber esa concentración larga de estar confinados todos los días como quería la patronal en un primer momento y que ya la decisión de concentrarse puntualmente depende de cada club.
Por ejemplo, en esto que acaba de apuntar Gemma Santos, el Granada de Diego Martínez inicia una semana de concentración en Marbella durante una semana. Y hoy han empezado los entrenamientos colectivos previos al regreso de la Liga. Ya saben que el jueves día 11 a las 10 de la noche se juega el Sevilla-Betis y en segunda ese mismo día a las 10 y media con la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete vuelve esta competición. Hay que decir que ya se conocen las dos primeras jornadas de la vuelta de la Liga al fútbol español.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
El azote del coronavirus no debe hacernos olvidar que otros males afligen a muchas poblaciones y se solapan también con la pandemia. Hoy en El Espejo nos lleváis al norte de Burkina Faso, un país especialmente golpeado por el terrorismo yihadista.
Esas regiones están duramente afectadas por el terrorismo, como dices, con casi 1 millón de desplazados, de los que apenas encontramos una noticia en los grandes medios estos días. Hay franjas enteras aisladas, pero no por el confinamiento debido a la pandemia, sino por la total inseguridad que padecen. Desde 2019, más de 1,000 personas han sido asesinadas por los terroristas en la región. 13 sacerdotes, 7 congregaciones religiosas y 193 coordinadores de la pastoral han tenido que buscar protección en lugares más seguros y al menos 8 parroquias están cerradas. Ante esa emergencia, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha aprobado varios proyectos para promover la reintegración de catequistas y la formación de sacerdotes para que aquel pueblo no quede desamparado. Es lo que vamos a contar con detalle dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja estem al migdia de Lleida, camí doncs cap a les dues, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les dues amb la ràdio, la nostra ràdio feta des de Lleida i per Lleida. I a més amb gent de Lleida, perquè si no som nosaltres, qui parlarà del nostre territori? Doncs per això hi som. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, per totes les comarques del voltant, des de Balaguer, per totes les comarques, des de Lleida. I a més ho pots fer a través d'internet des de qualsevol punt del món. A www.cope.es, te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida, o a l'aplicació que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil, doncs també l'emissió en directe i allí tries la de Lleida. I, a més, a través del nostre podcast, a la web cope.es, pots recuperar qualsevol programa anterior. Per tant, pots tornar-ho a escoltar, o aquella entrevista que et va agradar i no vas poder estar molt al cas, doncs la pots recuperar i tornar-la a escoltar de manera totalment gratuïta. Són la 1:07. Recorda que hem començat setmana i més 1 de juny del 2020, tot seguit buscarem la previsió meteorològica, suposo que ja fregant o per sobre dels 22 graus. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui els bocins d'Història ens acompanyaran fins a 2:45 amb el Joan Ramon González i a partir de 2:15 parlem d'esports amb la radiografia d'esports i no de resultats, però sí de totes les notícies que hi ha al voltant dels esports. Abans, però, Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona setmana i bon mes.
I bon mes. No sé si...
Avui comencem tot.
S'ha enfilat més dels 22 graus el mercuri.
23.
23, ja, mira.
23 graus ara mateix, però clar, no porten en el ritme de la setmana passada. No. Perquè aquesta setmana, pues, és una setmana en què serà més moguda, n'hi haurà més precipitacions i les temperatures no farà fresca, però quedaran frenades, no s'enfilaran més enllà dels 30, que Déu-n'hi-do també. És a dir, que tenim una setmana... pues amb molta variabilitat, xafes i tempestes, sobretot el dimecres serà el dia amb més probabilitat de xafes i tempestes més generals, mentre que avui seran més freqüents a la zona del Pirineu i Prepirineu. Alguna podia lliscar i arribar a la plana de Lleida. Ahir van, al tard vespre van veure que venia aquesta tempesta de Lleida, que semblava més aparatosa que el que després va arribar a ser. Almenys tenim només al Segrià menys de 8 litres, exceptuant a Maials, que van caure 12, però puntualment, com són tempestes, cauen molt a un indret, a una localitat i a la resta res.
Clar.
I en tenim que anar a Bossòst per trobar 40 litres, la precipitació més important a les comarques de Lleida, i també 38 a Sopeira, que està limítrofe en Lleida per en Osca, 32 a Coll de Nargó, 30 a Llimiana, 28 a Vilanova de Meià, Y es que esta es la situación de que esta semana, tempestas aquí, allí y allá, han puesto moda, altres no res, y el resto una mica, y temperatures ni frenades. Hem de dir que com hem acabat el mes de maig, pues el balanç ha sortit que tant el mes de maig, tot i que no ha sigut dels més plujosos, el número 14 de 107 anys, la primavera, perquè també s'acaba la primavera climatològica, que és el mes de març, abril i maig, pues en surt el setè, la setena més plujosa, és a dir, la més plujosa des de l'any 77 i la setena dels darrers 107 anys, i des de l'1 de gener encara surt més, 283 litres porten a Lleida, que farien el cinquè, els primers 5 mesos de l'any, el cinquè més plujós.
No, sí, dir, el que queda clar arribar, és que ha caigut molta aigua.
Claro, l'any passat van arribar en tot l'any a 291 i ara portem 283. És a dir, hem quedat a 8 litres de la pluja total de l'any passat.
D'igualar tot l'any. Això és molt il·lustratiu perquè amb la meitat de l'any jo crec que ho superarem.
Sí, al pas que anem, segur.
I a partir d'allí, doncs, tot serà...
Podem dir que no plovia tant des de la primavera o des de l'any 77.
Sí.
Això ja fa força anys, 43, em sembla, si no em surten mal els números, que no plovia tant.
Molt bé.
I bueno, i ara aquesta setmana pues, també continuarà plovent en forma d'aquestes xafes i tempestes.
Molt bé. Doncs...
Una altra cosa, sí. Perdona. La temperatura del mes de maig ha sortit molt alta, la mitjana, ha arribat al segon lloc, empatat a l'any 58 i 64. No tenien un mes de maig tan càlid des de 1964.
Mira. No, al final es van complint totes les històries.
Se van complint les històries.
Clar que sí. Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, com sempre, un plaer, gràcies.
Fins demà, bona tarda i molta salut per tothom.
I nosaltres anem un moment a buscar la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
L'obertura de la frontera entre Andorra i França ha reactivat l'activitat turística i comercial. Al pas de la casa, la mobilitat des de Catalunya continua limitada, encara que el Principat hagi aixecat les restriccions. Aviam, si tot va bé, doncs a poc a poc això doncs, ha d'anar millorant. Recordem que Andorra ja fa moltes més setmanes que nosaltres van intensificar el fer proves a tothom, no una vegada, no, dos vegades, per saber exactament quin era l'estat de la seva població. Han fet el confinament que tocava i hores d'ara doncs, ens han avançat pel que fa a l'estat, al moment de la pandèmia, moltes setmanes, moltíssimes. Andorra, hores d'ara, hi ha lliure circulació dins d'Andorra i saben quin tant per cent de la població ja l'ha tingut i quin tant per cent el tenia ara i automàticament queden a estar confinats, que com ja ens han explicat és l'única manera que tenim hores d'ara de combatre la Covid-19. A falta de medicament i a falta de la vacuna, que és el que teòricament ho ha de canviar tot. Per això ja ens han dit que comptem un any. Per tant, ull, que hi haurem de conviure uns quants mesos encara amb tot plegat. Per cert, que aquest cap de setmana a Camarasa han hagut d'alertar una allau de visitants i vehicles durant tot el cap de setmana. L'alcaldessa assegura està cansada, trista i enrabiada i demana responsabilitat i solidaritat. Clar, ha fet bon cap de setmana, bona temperatura, vinga, movem-nos tots. Que no s'ha acabat res, que nosaltres ja ens han retrasat una setmana la fase 1, que és que de vegades... Ho deia abans amb el Joel, de cap, de ment, sembla que estiguem ja en fase 2 o fase 3, realment. Tu mires els carrers i llevat de que els establiments que per restricció oficial doncs no poden obrir o no poden oferir el 100% de la seva capacitat, la resta de la gent, com que ja fa bon temps i ja podem sortir molt més que abans d'entrar en fases o a la fase 0, doncs ja està, ja estem amb... Que no... que segueixen molt contagiós tot plegat, que la radiació solar i la temperatura i la falta d'humitat relativa, com ens expliquen els experts, ajuden a limitar la propagació del virus, cert, però no l'anulen. I això s'acabarà quan arribem al setembre.
setembre-octubre. Per tant, hem de seguir agafant uns hàbits. Hi ha uns hàbits que els hem d'agafar ara i que ens acompanyaran i s'ha acabat ja la història. Tot el tema de la distància social, evitar les grans aglomeracions, la protecció amb mascaretes, rentar-se les mans, la higiene de les mans un cop entres a casa, sempre, abans de tocar-te la cara. Això són hàbits que hem d'agafar ara, però no només per ara, per aquests mesos i quan arribem a fase 3 ens n'oblidem. No, són hàbits saludables que ens serviran fins i tot quan arribi l'època del refredat comú. Doncs per allò també ens ajudarà. Que a hores d'ara, quan arribi el refredat, una aula, parlo de les aules perquè són canalla i estan més concentrats en poc espai, doncs ja sabeu que la meitat es refreda automàticament. Doncs bueno, si agafem uns hàbits de rentar-se les mans, de no tocar-se la cara, als petits els hi costarà més, però si ho veuen com a hàbits i ho veuen com a model als pares, doncs els ajudarà molt més. Si a més baixem la ràtio a les aules i portem les mascaretes, doncs per exemple ha d'haver menys refredats. Per exemple, el primer que m'ha vingut al cap, menys grips i d'altres històries. Tot el que és de transmissió a través de la respiració, de les gotetes de la saliva, doncs tot això ha de baixar moltíssim. Parlant d'escoles, avui 1 de juny la Conselleria d'Educació és la data que va marcar perquè totes les escoles que estiguessin en fase 2, situades en llocs on estiguin ja en fase 2, poguessin obrir. La regió sanitària de la Plana de Lleida s'ha quedat en fase 1, per tant, en parlarem dilluns vinent, dia 8 de juny, si és que entrem en fase 2, però a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran sí que ja estaven en fase 2 i, per tant, sí que han obert les escoles. Per exemple, la llar d'infants de Rialp ha aprofitat la tornada al centre per fer més activitats de natura fora de l'aula. El centre s'ha preparat per poder atendre els infants amb totes les mesures de seguretat i higiene, que això és el que reclamaven des dels sindicats. Per exemple, la Merche Sicília, que és la directora de la llar d'infants Els Malfargats de Rialp, explica que prioritzaran les activitats a l'exterior.
Una mica, pues, això, tenim dos grups de 5 i 4 nens. En principi, avui no començaran tots, comencen 3 i 3, i com que pensem que és una mica difícil de tenir-los sense tocar, sense que toquin les coses, hem pensat que el que farem és vida, molta vida fora. Anirem d'excursió i, bueno, i després al tornar pues, estarem una mica al pati, el que queda, farem l'horari de 9 a 1. Sí, sí, jo crec que això és una oportunitat, bueno, per reaprendre, no? El que nosaltres acostumàvem a sortir, amb el bon temps bastant, però ara, bueno, pues sortirem més, aprofitar el que dius tu, no? L'espai natural.
Que ja bueno, que això és una manera de veure-ho, però està condicionat, per exemple, que faci mal temps. Vull dir, que faci bon temps. Si fa mal temps, què passa? Hem d'anar a l'aula. Les tenim preparades per posar 20 nens en una aula? No. Això ens ho ha dit Sanitat i ens ho ha dit Educació. Tenim l'escola preparada per desdoblar grups? Doncs s'haurà de veure. Jo no sé si algú està fent càlculs. Perquè bàsicament és doblar-ho. Que sí, que hi ha llocs, que aules que normalment no es fan anar, que es poden ocupar, correcte, però algú ha fet el càlcul a cada escola, que hi cabran tots, perquè parlem de desdoblar. Ja va avançar el conseller d'Educació que en alguns casos miraran les empreses que hi hagi a prop de l'escola si tenen superfície disponible per poder desdoblar cap allí. Mira, no vull ni imaginar la tornada a l'escola del mes de setembre. Tindrem tot l'estiu per parlar-ne. Però no acaba de pintar del tot bé. Vinga, que fem una pausa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comte d'Estorzell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Descans Lleida, decoració i servei. Aprofita la promoció del 50% de descompte en el matalàs de 700 molles ensacades model Coral fins al 8 de setembre. I la promoció de la butaca Powerlift, dos motors i motor escalfador lumbar, novetat a la Fira del Moble de Saragossa. Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 973 52 5109 i al 36 de Pi Margall. El teu descans no té preu.
Aquesta és la manera més fàcil de comprar mobles. Demana cita prèvia a Mobles David de Gimenells. Tria els teus mobles, sofàs, matalassos, sense presses i amb una atenció professional. A Mobles David de Gimenells ho fem tot. Disseny en 3D, te'ls portem i muntem. Recorda, demana cita a Mobles David de Gimenells. 973 74 80 64. Salut i sort.
Vine a estudiar a l'única universitat del país en què tots els estudiants fan pràctiques en empreses. El teu futur comença a la Universitat de Lleida. T'hi espera una nova etapa plena d'emocions i un tracte personalitzat. 36 graus i 13 dobles graus i 41 màsters. Enlaira les teves expectatives amb la Universitat de Lleida. Ara també, amb un campus a Igualada. Informa-te'n a udl.cat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 10 minuts ens plantem a 2:15. Bon moment ara, com tots els dilluns, per fer la nostra connexió amb el Joan Ramon González i parlar d'aquests bocins d'història, com totes les setmanes. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
Escolta, per cert...
Molt bé fent connexió, perquè abans sí que era habitual sí. anar a l'estudi
sí, sí.
i molt rarament tenir connexió, i ara és al contrari. Jo trobo a faltar d'anar a l'estudi, veure els micros.
I jo sí. també. I la veritat és que jo també. No, està buit. Els estudis els tenim buits de persones, en fi. Escolta, per cert, com a president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella i com a gran amant de la Seu Vella i del turó de la Seu Vella, suposo que, no sé si t'havien avisat de la crema de matolls de divendres passat i del cap de setmana, però si no ho sabies, el primer que penses és, ups, alguna cosa estranya passa al turó, perquè la columna de fum va ser força cridanera.
Sí, estava caminant quan la vaig veure i dic, hosti, i què passa? I no sabia molt bé, des de la perspectiva sí, del propi Sovella, era al peu, a la ciutat, el qual sempre encara podia ser més alarmant.
Sí.
No estaven avisats, és a dir, aquesta deferència encara no aconseguim tenir-la. De totes maneres, ràpidament a les xarxes sí que...
Bueno, les xarxes sí que cremen com la pòlvora. Primer hi havia incendis per tot Lleida i després ja es va començar a dir que no, que era una crema controlada de matolls. Sí. Bueno, havia proliferat molt i suposo que és la manera més ràpida d'ho cremem i ja està. No sé jo si visualment queda gaire maco això, després. No sé si és millor segar-ho i recollir-ho, però evidentment porta més feina.
Sí, jo crec que és el millor segar-ho i recollir-ho,
sí.
perquè això és el que tu dius. Primer sempre hi ha un risc, i
sí.
un risc potencialment se pot evitar millor. Després queda visualment molt cutre, i després inclús arrases més el que és la vegetació, encara que se suposa que després tornarà a créixer, perquè és important que la vegetació aquesta que s'ha cremat quedi, perquè no erosioni els pendents
Clar.
Del tossal. Però jo penso que és millor l'altre, el pas és que, clar, és molt més laboriós, anem més fill net, però jo penso que és més net. Aquí sí que tirem una mica, però sí, de la via ràpida, no?
Clar.
Clar, es va fer el pendent fora del recinte emmurallat, amb la qual això, si es fes a lo que és el recinte emmurallat, sí que seria molt greu, perquè ja podria afectar el que són les pròpies pedres. Per tant, aquí, com solen, era el que és la part de baix del turó, de el que és la falda del turó, doncs, bueno, en fi, si les autoritats han considerat que era el més oportú perquè he de fer-lo ràpid, bueno, bonito i barato, doncs, pues, mira, tot i que potser no és l'ideal, però és el menys dolent, no?
En fi, les autoritats abans, potser fa molts anys, ara que parlem de bocins d'història, sí que tenien autoritat avui en dia. Les autoritats, amb les decisions que van prenent, cada vegada tenen menys autoritat, si no fos perquè et poden multar i toquen la butxaca. En fi, que no és el tema que anem a tractar avui. Bocins d'història, Joan Ramon González. La setmana passada parlàvem d'arqueologia, purament, eh?
L'arqueologia purament de les escombraries.
Sí.
Exactament. Jo vull anar a recordar, doncs mira, una efemèride. El col·laborador habitual de la COPE, que a més és un flamant jubilat, tot i que
sí.
col·labora a la COPE, el Cosme García, que també és com jo fill de ferroviari i ben orgullós que està, recordarà, si s'està sentint, que precisament aquest any, fa escassament dos dies, es pot dir que, bueno, es pot dir no, es commemora el 160 aniversari de l'arribada del ferrocarril a Lleida.
Opa,
a la
és una xifra rodoneta, 160 anys.
Exactament, per això mateix. El 30 de maig de l'any 1860 va arribar per primer cop un tren venint de Barcelona per la línia de Manresa i es va aturar al Pla de Vilanoveta, que és on estava una estació provisional que s'havia bastit l'any 1859. Aquesta primera estació se la va portar el vent i d'això ja va fer una mica més sòlida.
Era molt provisional.
Doncs. Era molt provisional perquè, clar, l'ideal és que l'estació estigués a Lleida ciutat, on se va fer després. Però sí, per anar a Lleida ciutat calia passar, probablement, venint de Barcelona cap a Lleida, l'entrebanc més fort que podia trobar-se el ferrocarril que seguia primer el Cardener i després anava pujant, fins a arribar a l'altiplà de la Segarra, i de fet a Sant Guim, que és el punt més alt de tota la línia aquesta, i allí l'estació va fer néixer una població nova, que és Sant Guim-Freixenet, el municipi actual, que està justament al punt més alt d'aquesta línia. Aquesta línia està prevista, evidentment, que arribés a Saragossa, i arribant a Saragossa connectava amb la que s'havia fet ja de Madrid a Saragossa, a la qual Barcelona i Madrid estarien comunicades. Però, com deien, l'obstacle més important que trobava el ferrocarril abans d'arribar a Lleida era el riu Segre. El riu Segre calia fer un pont important i al maig de l'any 1860 el pont no estava acabat. Però les ganes, el que diuen les autoritats, d'inaugurar, i com a mínim doncs van dir, bueno, inaugurem la línia. I van inaugurar la línia de Barcelona-Lleida, i tot i que es quedava a Vilanoveta, doncs que saben els agents que està aproximadament a uns 6 quilòmetres de Lleida, potser no tant, uns 4 i mig, una cosa així, és el Pla de Vilanoveta, tocant tot el cementiri actual, el que seria, bueno, d'aquesta famosa discoteca La Vilova, aquesta que ha de ser famosa, els aniversaris aquests,
sí, bueno,
fora de termini, exactament, sí, l'Atlàntica Cross i demés. Estació que actualment encara està en ús, però ara és guardar els contenidors de mercaderies que arriben a Lleida, i que hi ha una estació flamant d'aquestes classicistes, que és dels anys 20 del segle passat, però que aquesta no correspon al del segle XIX, sinó que correspon al projecte que es va fer ja a principis del segle XX, en plena dictadura de Primo de Rivera, de potenciar les comunicacions del ferrocarril, un que anava des de Jaén fins a Sant Girons. Un ferrocarril que es va arribar a fer a parts. En alguns llocs no es va ni a construir res, en d'altres es va bastir la via, va fer estacions, i Lleida potser és la que té més la fortuna de que té un tram en funcionament, que és el que va de Lleida a la Pobla de Segur. El 1924 s'inaugurava la Lleida Balaguer i després, passada la guerra, fins al 52 que se va inaugurar el tram de la Pobla de Segur, i d'allí ja sí que ja no continuant més fins a Sant Girons. Llavors l'estació aquella, que actualment està en ruïnes, una estació així, amb una fatxada amb triple, com tres torretes, així, és molt maca, però que està malauradament en ruïnes, és l'estació de la companyia aquesta que potenciava aquest ferrocarril quan no existia la Renfe, estem parlant dels anys 20, i se va fer aproximadament on estaria aquesta estació on era la provisional de l'any 1860. L'estació de l'any 1860, no sabem molt bé com era perquè no es conserven fotografies, però el tren que va arribar venint de Barcelona, les autoritats que venien les presidia el capità general i el governador de Barcelona, és a dir, que venien les autoritats barcelonines.
Ja, quan te diuen ja capità general, ja dius, sí, això ja té pes. Ficar-se
firmes,
sí,
ja, exactament. Sí, sí, exactament, sí, jo crec que sí, ja. I per intentar venir una locomotora, evidentment, de vapor, com toca, tirant del tren, el tren i els cotxes d'aquella època eren quasi bé com si s'haguessin traslladat el que serien les diligències, aunque s'havien ficat rodes en lloc de fusta, doncs rodes apropiades per anar pels carrils, ben engalanat. La locomotora que arribava aquí li van batejar amb el nom de Lleida, Lérida, jo dic, en aquella època era sí, Lérida, amb el qual quedava molt bé, i aquí a Lleida estaven esperant les autoritats locals, evidentment, no? I també hi havia una companyia del Regimiento de Màlaga con bandera i música. Això ho diu les cròniques textuals de l'època. Amb el qual aquí veiem que l'exèrcit tenia protagonisme total.
Bueno, també veig que va ser realment va ser un espectacle, vull dir, va ser una data i una acció ben no, marcada.
Clar, no? És que a més, de Lleida, molta gent se va desplaçar fins allí per veure arribar el tren. Per veure arribar, clar, pensem que el tren, el 1860, feia escassament 12 anys que havia començat a córrer per Espanya. El 1848 és el primer tren, el de Barcelona a Mataró. Tres anys després, el de Madrid a Aranjuez. És a dir, que era el mitjà de moda, sí. Bueno, i de fet, el 1829 és quan pràcticament es considera la primera locomotora, tot i que ha hagut antecedents, la que va anar de Manchester a Liverpool, de Stephenson, la Rocket, que és la que va ser, pràcticament podríem dir, com el primer tren formal de la història. Per tant, estem pràcticament a 30 anys de que comencessin a córrer els primers trens. I llavors, clar, era un espectacle veure-ho, gaudir-lo, i de fet hem de considerar que fins al segle XIX el mitjà de comunicació normal era o anar caminant, o anar a cavall, o anar en diligència. Si podies anar
ràpid... És que el canvi, el canvi d'anar a cavall... que aviam, és molt bonic i tal, però les sacsejades permanents amb la diligència també, anar amb un ferrocarril era el canvi era molt important,
I tant, i tant, i pràcticament inclús doblaves la velocitat, sí. Potser no passaves a 40 km per hora, però doblaves la velocitat, és a dir, que podia ser, bueno, de fet, de Lleida a Barcelona pràcticament estava en 4 hores i mitja, cosa que no ha canviat gaire, malauradament, després de 60 anys. per aquesta línia.
Sí, és veritat, és que hi ha les dues versions, a l'antiga línia, la de 3 hores i la de 4 hores,
Sí, és aquesta.
La de Manresa tarda 4 hores per anar a Barcelona.
Pràcticament ha quedat igual, potser ha guanyat aquesta mitjoreta, perquè ja vas calcular bé les 4 hores.
Ara, per l'AVE sí, estàs una hora, pagues, ara no sé si 8 vegades més, o 10, perquè ara no sé quan val els tiquets, però així, mira, estàs una hora.
Sí, penso que ja en aquesta estació s'està reivindicant i, bueno, ara s'està reformant i sembla que al final, com a mínim, fins a Cervera, que fa aquest servei de rodalies, si aconseguim que arribés a ser com el que s'està aconseguit a Lleida Balaguer, doncs pues ja seria un bon que per aquestes rodalies de Lleida que funcionessin com toca, no? Bé, la rebuda que es va fer del tren, evidentment, a part de les autoritats militars, estaven les autoritats religioses, també en aquella època la religió tenia una forta i el bisbe de Lleida, que era Pedro Cirilo Uriz, va anar i va beneir la via. És a dir, va fer la benedicció de la via per dir que estava la cosa també legalitzada des del punt de vista eclesiàstic, no? Després, el governador civil de Lleida, don Jaime Nadal, va fer una glossa important de l'acte, el que implicava per l'època i de més. Pensar que el que dèiem abans, fins al segle XIX, els mitjans de comunicació eren els terrestres, els que hem comentat, i potser el més ràpid per l'època podia ser si podies anar per mar o per barca. Evidentment, Lleida, això era molt difícil.
Era complicat, molt.
Exactament. I llavors, aquest mitjà implicava que és el gran mitjà del segle XIX, sense cap dubte. Probablement, al segle XX, el gran mitjà és el cotxe, el vehicle a motor.
Sí, és el gran mitjà i el gran problema,
Sí,
ara hem vist.
Per descomptat. I l'avió seria el que, sobretot, la segona meitat del segle XX va fer també força, de com a mitjà, substituint una mica com a mitjà de comunicació als vaixells. I al segle XXI, pues, ja veiem, perquè sí que estan els trens d'alta velocitat que tenen aquesta possibilitat de donar aquesta alternativa en contra del vehicle. Els avions, ara inclús amb lo de la pandèmia del coronavirus, ja sabem el que implica cap un avió, sí. Tot i que ara estem veient. I, en fi, tot i que ara fa dos dies també pues, hem vist que el cubet aquest que ha pujat ja per primera vegada una empresa privada, a la qual ja s'està vislumbrant la possibilitat de fer viatges espaials. No? Però, en fi, això és el segle XXI. Tornem al segle XIX, que ens anem sempre una mica per les franques. Llavors, a part de la benedicció que li va fer el bisbe i el discurs que va fer el governador civil, després estava l'alcalde de Lleida, que era ni més ni menys que l'alcalde Fuster, Manuel Fuster. L'alcalde que després va ser capaç també pues, de fer els camps elicis i enderrocar muralles, per tant, són dels alcaldes importants del segle XIX. Un cop que van fer els discursos, havia una petita tenda de campanya i al costat de l'estació, i allà van fer un petit refrigeri per compensar una mica l'esforç d'aquella gent que venien de Barcelona amb el tren. Després, tot conjunt, van agafar llavors el tren, no perquè no podien, van agafar pues, les tartanes de l'època i passant pel pont vell, l'únic pont que llavors tenia a Lleida, passaren el Segre, i sí que vingueren a la ciutat, anaren a la catedral, a la Nova, que recordem que la seu era caserna militar en aquella època, i es va fer un majestuós tedeum, una acció de gràcies perquè havia pogut arribar aquesta novetat que l'havia fet una empresa privada, que era la Societat del Ferrocarril Zaragoza Barcelona, com se deia oficialment. Després,
De Madrid a Saragossa ja estava fet, però de Lleida a Saragossa no estava fet encara.
No estava fet encara, estava fent. I va tardar, no gaire més, perquè pràcticament de Saragossa ja també, perquè de fet això és el maig del 1860, quan s'inaugura la línia. El pont estaria fent, i de fet, quan se va poder fer ja definitivament el pas per sobre de la via, va ser a l'octubre, que és quan va venir a inaugurar llavors formalment, ara es va inaugurar la línia, llavors es va inaugurar fins i tot l'estació que va tenir a Lleida, que llavors sí que tenia una estació a l'altre costat actual de les vies, tocant al barri de Parrinyes.
O sigui, no aquesta, eh?
No, l'altra que tampoc no existeix, que és curiós, perquè sí que la Rambla de Serrany ja estava ben mig insinuada, i l'alcalde Fusté la va potenciar molt més, com una mena d'eixample superant les muralles. Recordem que la Rambla de Serrany aniria seguint per fora de les muralles de la ciutat, del Segre i el que eren les muralles, i per tant, quan se va decidir col·locar l'estació on està actualment, la primera estació que va tenir es va col·locar a l'altre costat de les vies actuals. És a dir, que per anar a agafar el tren havies de creuar les vies, cosa que sempre tenia una mica un contrasentit. No se sap molt bé quina va ser aquesta raó.
Sí, és veritat.
Però, de fet, va ser així fins que es va fer l'estació vella actual, que és l'any 1927, i després la que es va remodelar amb l'AVE, que s'ha sabut compaginar les dues estacions, que ja la van ficar al final de la Rambla, donant aquesta imatge de perspectiva correcta per aquesta Rambla, que també ara està en crisi, si es manté, si se manté.
Sí.
Llavors, en aquella època, a l'octubre, és a dir, que pràcticament, doncs això, del maig, ens anem 4 mesos després, llavors va vindre fins i tot a la reina Isabel II. De totes maneres, es veu que el pont no estava molt acabat de fer, perquè sembla que també va acabar aterrant també a la mateixa estació provincial de Vilanoveta. És un tema, a vegades se barregen aquí les coses entre una inauguració i l'altra. Va passar pel pont vell, que llavors estava engalanat perquè la reina el pogués veure, i sí que llavors va arribar a l'estació, no se pot fer repetir una mica tota la ferronada, via d'inauguració i de més. Per tant, el 1860 tenim ferrocarril,
molt
i una altra novetat que porta el ferrocarril és l'arribada de la reina Isabel II. La reina Isabel II l'acompanyava un fotògraf, que es deia Charles Clifford, el qual munta la seva màquina on estava el pont del ferrocarril, l'actual pont, i des d'allà fa una panoràmica de Lleida magnífica, i és la primera fotografia de Lleida. És una fotografia que es veu des de Pardinyes fins a Garrenys.
És una bona història, i al final veieu, les fotografies ens traslladen cap a la història. Doncs 1860, aquesta primera foto panoràmica que tenim des d'aquest punt de vista. Hauria sigut maco també una des de dalt, des de la Seu Vella, però bueno, aquesta haurem de tardar uns anys.
Llavors no tenia aquest atractiu. Però és curiós que això no s'ha fet mai. És a dir, tots els antics anteriors als fotògrafs, els que venen i dibuixen també d'aquesta perspectiva.
Sí.
Des de Vingaire...
Bueno, és l'arribada, no?, des de la zona de Barcelona, per entendre'ns,
sí,
doncs
correcte,
arribes en aquesta perspectiva, més o menys, depèn d'on facis l'aturada.
Sí.
Doncs hem parlat dels bocins d'història, maco aquesta, 160 anys de l'arribada del ferrocarril a Lleida.
Sí, 30 de maig, és a dir, fa dos dies.
Bueno, sí, que això ja en vam parlar en el seu moment amb el Joan Ramon González, però ara la data era marcada i era força important com per recordar-la. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana i ens tornem a escoltar dilluns vinent.
Doncs bueno, i bona entrada de juny, i si no, faci-ho de valent, a veure si aconseguim ser capaços de passar la fase 2 aviat.
A veure, toca en fusta.
Exacte.
Bona setmana.
Igualment, adéu a tots.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos seguir trabajando.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Por Nissan, que es una gran cornada. El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle. ¿Y dónde está Torra? ¿Y dónde está Puigdemont? Pues en ningún sitio.
Porque además vamos a hablar con la ministra de Industria, que seguramente hoy no tiene un buen día.
Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión? Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, a ver, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En el aniversario de su beatificación, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra. Protégenos, Señor.
En unos momentos muy oscuros, ayudó a miles de personas a recuperar su dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Esports. Cope Lleida.
Estás informado.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que anem camí cap a les dues de la tarda, amb la normalitat que la fase ens permet i que la situació ens permet. Els dilluns ja saps que de dos quarts de dues a dues tenim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, i que, per tant, això no ho hem perdut, eh? La veritat és que sempre hem seguit parlant d'esports, fins i tot amb aquelles setmanes més dures de confinament total, i per això doncs seguim parlant d'això. La gent som gent de costums. El dilluns, a dos quarts de dues, aquí es parla d'esports. Albert Square, cap d'esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
I avui també ens acompanya el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
T'he d'afegir a la presentació, és veritat, a més d'això, i membre de Pedra Picada, del Lleida Esportiu, eh?
Claro, claro.
Bueno, escolta, mira, ara que dic el Lleida Esportiu, Albert, sembla que és el gran revulsiu de la segona B. És el que ha dit que no està d'acord i que no està d'acord, que s'han quedat a les portes i que no es mereixen això. Jo ho entenc, eh?
Bueno, al final defensa el que entenc que són els seus drets. A partir d'aquí, doncs, haurem de veure com acaba tot plegat. Si bé és cert, doncs, que, bueno, clar, és un tema força feixuc i complicat, perquè aquí hi ha molta reglamentació, hi ha molts articles, hi ha moltes resolucions pel mig, però ahir al portal iuesport.com, que és especialista en dret esportiu, analitzar una mica doncs, la trajectòria de tot el que està passant i el que pot passar, no? I realment, des del punt de vista del dret esportiu, segons explicava aquest doncs, portal, doncs compte perquè el Lleida doncs, potser no està tan desencaminat.
Clar.
I al final doncs, podria acabar tenint la raó. Altra cosa és que li donguin i quan li donguin.
Sí, sí. És que clar, aquí hi ha el problema de que la justícia com a norma és molt lenta i això s'ha de finiquitar ja. I jo crec que això no sé com anirà. Avui hem parlat amb Albert Esteve aquest matí i ens ha dit que durant aquesta setmana hi haurà novetats que explicaran el que estan fent i el que faran i que dilluns vinent Toquem Fusta, estarà per línia telefònica aquí a la radiografia per valorar tot plegat. Jo crec que en una setmana haurem de saber cap on estan en tot plegat. No sé, des de la vessant de l'aficionat, Xavi, com veus aquesta reacció del Lleida Esportiu?
Home, jo diria que en aquest cas el Lleida Esportiu té la raó se'n pensem. Si se juga primera divisió i la segona, per què no es pot acabar la lliga a segona, B i a tercera?
Clar.
Aviam, què passa? Que els altres són senyoritos i els altres són de primera i els altres i els altres són de segona? Doncs pues no, se té que acabar tothom igual. I llavors els ascensos s'han de fer al camp, no als despatxos. Evidentment, en aquest cas, el Lleida, jo per mi, té tota la raó del món de queixar. I si s'acaba la lliga de primera, que s'acabi també la de segona B.
I a banda del que diu el sentit comú, sembla que també té una base jurídica tot plegat, no? Que és el que s'explica ahir, doncs, en aquest article. O sigui, per modificar el reglament de competició només es pot fer mitjançant, a veure si ho aconsegueixo explicar bé, perquè és un tema feixut, només es pot fer doncs, mitjançant Real Decreto, o en el cas del futbol, mitjançant Assemblea General de la Real Federació Espanyola de Futbol. Si recordeu, quan tot això va sortir, ja es va ficar sobre la taula la possibilitat aquesta de que el govern d'Espanya doncs, fes un real decreto doncs, per treure el marrón de sobre a les federacions. Però això no va passar. El que va passar va ser una resolució del Consejo Superior de Deportes amb una sèrie de recomanacions, perquè al cap i a la fi doncs, el CSD només pot fer que això recomanar perquè no té autoritat reglamentària. A partir d'aquí és quan la Comissió Delegada de la Federació Espanyola de Futbol ha pres totes les decisions, però no han passat a l'Assemblea General.
Clar.
En la qual cosa, doncs, totes aquestes decisions que s'estan prenent s'estan fent en base a una simple recomanació que no obre perquè no pot, ni normativa perquè no pot, ni del govern ni del Consejo Superior de Deportes, i sense passar per l'Assemblea General de la Real Federació Espanyola de Futbol. Demà hi ha una reunió de Luis Rubiales amb representants de la Federació Catalana i dels clubs catalans de segona divisió B, i bueno, veurem a veure si traiem alguna cosa en clar de tot plegat.
Aviam, Albert, una altra cosa, jo diria, per què són tan privilegiats els equips de primera divisió i de segona divisió A? Si bueno, el Madrid i el Barça estan en les ciutats, encara estan en fase 1, i els permeten entrenar a partir d'avui de tot. Doncs pues no pot ser, ja. Si ells poden jugar perquè s'ho salten tota la torera, els equips de segona B, que són els més necessitats, els més pobres, els que s'ho necessiten jugar tot per a veure si tenen la sort de poder pujar a segona A, que s'ho juguin al camp, no perquè l'article 36, vosaltres ja no jugueu més. I aquestos què passa? Que es poden saltar la torera les normatives? Nosaltres hem estat 3 mesos tancats a casa sense poder sortir i aquests poden fer el que volen, en fase 1, sense fase, sense res? Pues no, perdona, des de l'aficionat ha de dir que no.
Perquè aquí hi ha un problema de fons, ja ho dic, i és que el mateix govern, i ho hem parlat alguna vegada, ja ha decidit que és professional i que no és professional. Clar, en el moment en què t'estableixes aquesta diferenciació entre professional i no professional, doncs clar, ja pots apostar per unes regles per uns i unes altres diferents per altres. Què passa? Que el govern d'Espanya, en aquest país, l'únic esport professional és la primera
i la segona de
futbol i la Lliga CB. I la resta, doncs ja s'ho faran. I és aquí on neixen tots els problemes, més enllà dels interessos, com tu bé saps, econòmics que hi ha pel mig, perquè clar, per alguns és la
ruïna. Sí, però vale, d'acord, però que uns professionals i els altres no. Però llavors que no fiquin pel mig el tema sanitari, perquè si hi ha una normativa sanitària pel resto dels ciutadans espanyols li s'agraden l'esport o no i estan en fase 1 i poden fer una sèrie de coses, no els futbolistes que estan en fase 1 poden fer el que els donen la gana. No.
Per cert, arrel d'això s'entendria la futura creació de la segona divisió B, però...
Bueno, no fotem més coses rares.
No sé si s'anomena així, eh? Segona B Pro, era? O...
Sí, aquesta és la idea. Vull dir, a veure, al final la idea és el futur que segueixi una mica el camí del bàsquet, no? Que hi hagi unes normes generals, no? Del que hem parlat també. No pot ser que a la segona B hi hagi filials amb jugadors de 50 milions d'euros,
claro,
clubs amb pressupostos de 2 milions i clubs amb pressupostos de 400.000. No pot ser que a la segona B hi hagi camps com el Camp d'Esport o el Rico Pérez d'Alicante i després caixes de mistes de vistos de Gea de los Caballeros o de Cornellà. I la idea de la segona divisió de prova més per aquí, a banda de fer un conveni col·lectiu, una punyetera vegada, de legislar en tema de sols, de cotitzacions, etcètera.
Bueno. En fi, el problema d'això...
I el tema sanitari, sí. Perdona, que és el que deia ara, Javi, és que no tenia cap ni tal, no, perquè jo ara llegia el cap
de la unitat mèdica de la Vall d'Hebron, que deia, bueno, perquè això dels testos que s'està fent amb els esportistes, és que no té cap sentit. Perquè tu pots fer avui i donar negatiu, ¿vale? I fer-te el passat demà i donar positiu.
Sí, sí, no.
O ser asimptomàtic.
També.
Amb la qual cosa és un desgavall. S'estan destinant una sèrie de recursos i una sèrie de despeses que no té cap sentit.
No té cap sentit. No. Canviant de tema, Xavi, Lluís Tomàs, que plegue.
Sí, ho vaig dir, sí. El
porter de Lleida Llista.
Aviam, el Llista ja havíem parlat aquesta temporada aquí, que bueno, comença a tindre una plantilla de bastanta edat, i que ja comença la renovació. O sigui, la renovació
Xavi, que té 34 anys, eh?
34 anys, m'entens? Però, ja ho sé, però és molt jove.
Qui els agafés, eh? Jo ho puc dir, això, oh, ja. Eh?
No, jo també, ojalà els agafés. Però saps Rodi, però per jugar a l'èlit no pots jugar ja amb 34 anys.
Ja, però mira, no estan, segons el govern, com diu l'Albert, no són considerats professionals, curiosament, no?
El govern el que ha de fer és mirar-se el melic, per no dir una altra cosa, perquè mare meva del Pilar.
Bueno,
el govern és una altra cosa.
El Lluís Tomàs sí que el podem identificar amb tota una edat gloriosa, del Lleida Llista.
Claro. Ho tenim que ficar com un home que ho ha donat tot pel club i, bueno, i ha donat els seus fruits a la ciutat de Lleida i hem d'estar molt contents.
Albert, estic llegint a la mañana.cat, se'n va el porter i neix el mite.
Sí, home, ja al seu moment van plegar entre ella i en Rodero, que eren dos dels pares que feia el projecte, ara plega el Lluís i pràcticament només queda el seu germà, no? L'Andreu, i, bueno, el míster, l'Albert Fulguera. Però més enllà de temes que de mare d'edat, tu tingues en compte que precisament tornant a que no és esport o no està considerat esport professional, clar, és que tu saps el sacrifici que representa per a alguns, i en aquest cas els Tomassos, jugar a l'hoquei lliga. Jo recordo que a la Copa del Rei que ens fetem al Reus a quarts de final, ja els vaig trucar, a l'Andreu com a capità i a l'Albert com a entrenador, i això era un dijous. Bueno, què tal, no sé què, no ho celebreu gaire. I l'Albert me feia celebrar, i jo demà de 7 de matí treballo.
Clar.
I l'Andreu me deia, celebrar, i jo demà anem a treballar, i me'n vaig d'aquí, i després deia, a la penya. Llavors, clar, vull dir, en els motius d'aquesta retirada, més enllà d'un tema d'edat, que també, que 34 anys, home, jo també m'agradaria tenir-los, però bueno, no són 24, també hi ha el tema familiar i l'esforç que implica i que molta gent desconeix, doncs, jugar a dia d'avui, doncs, el que hi patins en un club que no sigui el Barça o el Deportivo Liceo,
sí.
O el Reus.
És una llàstima que s'hagi produït amb aquestes circumstàncies, evidentment, però jo espero que en el seu moment, si ens hem d'esperar dos mesos, i si ens hem d'esperar un any, però en el seu moment són jugadors que se'ls ha de fer el seu reconeixement públic.
Evidentment, vull dir, són jugadors que ho han donat tot pel club i per la ciutat, com dia abans, i se mereixen un reconeixement, clar. Bueno, igual passarà amb el seu germà, aviam el tema familiar com va i una cosa o una altra, però segurament o algun dia d'aquestes també dirà que plegui, doncs, bueno, doncs, vale, el club ara doncs, pot començar a pensar i a començar a fer un nou projecte.
Per cert, abans ho apuntaves, avui els equips de primera divisió poden entrenar junts ja.
Bueno, claro, no tenen la santa cara, que sí.
I
no te pots bellugar.
Ja s'han donat les dates i les hores de jugar. Han ficat un partit a la una del migdia, que jo, depèn de la zona d'Espanya, aviam, a la una del migdia serà... O sigui, aviam, és que fa molta calor. Vull dir que la radiació que tenim és alta. Ells han dit que hi ha zones del món que les va millor esta hora per a verlo. Home, ja, però...
Bueno, en teoria, aquests horaris són per la gent del nord. En teoria. Pues, estem a la jornada 28-29, haurem de veure com evoluciona tot plegat. Bueno, mira, escolta, hem estat aquí doncs, dos mesos llargs sense futbol, doncs ara tindrem empat de futbol, perquè ja no és jugar a la una, és que juguem dilluns, dimarts, dimecres, dissabte,
ja va dir.
Una altra vegada dilluns, a la una, a les set, a les quarts de vuit, a les nou.
Saps què passarà? Que el dia que veuràs futbol no sabràs ja de quina jornada és. O sigui, és de la jornada 32 o de la 33? No, el d'ahir era de la 32 i el de demà... Volen futbol cada dia.
El que passarà que les dones al final no es parlaran. Jo sempre mires la mateixa. Hi haurà bronca. Hi haurà sanau a casa.
Sempre està sent, mira lo cupo, i això està bé.
Doncs escolta, aquí hi haurà empatx de futbol. És més, van donar una data teòrica d'inici de la nova temporada el 12 de setembre, eh?
Sí, bueno,
o sigui, bueno, no ho sé, però vull dir que hi haurà molt futbol concentrat aquí, eh? Si és que
sí, tot
hi
va. Sí, amb un mes i mig, pues ojo, lo que ve de munt, saps? El divorci quindrà, hi haurà, saps?
Bueno, escolteu, deixeu-me que arribem a les dues amb una notícia trista. Ja n'hem parlat
molt
avui
trista,
al programa i, bueno, per la part que toque a la vessant esportiva, ja sabeu que a falta d'identificació, però tot sembla indicar que sí, la filla del regidor d'esports, Sergio González, el que havia estat president de l'AEM i que ha estat moltes vegades amb nosaltres aquí a la tertúlia, perdia la vida ahir diumenge a les 6 del matí en un accident de trànsit. 19-20 anys. Vaja, és una tragèdia total, eh?
Total. Jo voldria donar-li les condolences des d'aquí al regidor i a tota la seva família. Són moments molt dursos i només ho sap el que ho pateix.
Sí. Sí,
realment a mi doncs, em fa un nus a la gola, se'm va fer quan em vaig atalentar i, bueno, en cas d'així és que no, em costa, mira que no callo ni sota l'aigua, sobretot que no callo ni sota l'aigua, però em costa trobar paraules, no? Amb l'infern que està vivint ara, doncs, aquella família, no? Per tant,
sí.
A partir d'aquí, doncs, només ens queda doncs, enviar-li una porta abraçada tant al Sergio com a la senyora, germans, família i amics, i tot el nostre escalf, evidentment, que per qualsevol cosa, doncs, ja sabem on estem.
Un germà de 17 anys, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do. Mira, ahir és veritat que la reflexió de que a cada accident mor una persona és certa, el que passa és que quan coneixes una mica les persones involucrades, doncs, bueno, com a que ho personalitzes una mica més, però ahir quan era hora d'anar a dormir, pensava, dic, bueno, aquesta família, hores d'ara, com afronta aquesta primera nit, no?, o aquest primer dia. Avui en parlàvem amb un psicòleg i psiquiatre i diu que, aviam, que el dol pot durar fins i tot un any, eh?
Sí, tant.
I, és un cop.
I quan és una persona tan jove encara més, eh?
És, va,
és duríssim, no? Perquè l'ordre natural diu que són els pares,
correcte,
són els fills, el que han d'entrar els pares, no? Llavors, hòstia, per un pare, una mare, enterrar un fill o una filla, no sé, jo no m'hi he trobat i espero
no
salvar-me
mai. No, evidentment.
Però ha de ser alguna cosa absolutament terrible.
Bueno. En fi, des d'aquí, ja ho hem dit abans, condolències i ànims i evidentment a facilitar-ho tot el més possible. Xavi Pérez, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar.
Bueno, a veure si ens feien ja canviem les fases, la 1, la 2, la 3, la 24, home.
Tu mantén...
Si se'l salten els futbolistes, també el saltarem nosaltres.
Has de mantenir la bufanda i la bandera que tinguis en bon estat, eh?
Tant.
Que això...
Si de dos pots que podré anar al camp de futbol, no? O si estarà en tiretes de carnet, m'hi tocarà de seguir,
eh? Bueno,
al camp d'esport no tindrem problemes, eh? Al camp d'esport més o menys no tindrem problemes.
El Lleida Esportiu no s'ha pronunciat, no, de moment, amb el tema de les quotes de l'any vinent, si no fa un abonament o no. Bueno, mira, dilluns no vinent, si està amb nosaltres el president, que s'ha compromès que sí, si no el president, el director esportiu, entre d'altres coses, li podem preguntar això.
Ja comencem a canviar.
És igual.
El director esportiu, el conserge,
Albert Esteve o Jordi Esteve, un dels dos. Xavi Pérez, cuida't, una abraçada.
Igualment, vinga, Albert.
Gràcies.
També cuideu-te molt. Una abraçada.
I Albert Esquer, cap d'esports del diari La Mañana, com sempre un plaer amb totes aquestes notícies. Ja sabeu que també els podeu seguir llegint, comprant el diari, o a la web, www.lamañana.cat. En fi, veurem com va tot plegat, perquè el temps juga a la contra de tot això, tot i que el Lleida Esportiva ha demanat, no la cautelar, la cautelaríssima, ja.
Sí, recurs contenciós administratiu. Bueno, a veure demà com va la reunió amb el Tito Rubiales,
sí,
a veure si traiem aigua d'un cap, perquè també et dic una cosa. Al final estem parlant de vins, Ricard?
Evidentment, per desgràcia, sí, és molt bo. Jo quan he sentit que mantenien els partits a la una, tot i que fos al nord, perquè hi ha d'altres llocs del món que ens poden veure, he pensat, o sigui, amb el futbolista, al final no hi pensa ningú.
Al final són diners, i la Federació Espanyola diu, no, és temporada anul·la, i 500.000 o el 50% del que havia gastat en plantilla, els remolsem amb nosaltres.
Oi, aquí s'ha acabat tot. Albert Esquer, cuida't, una abraçada.
Salut.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Minut i mig, arribem a les dues de la tarda amb una darrera hora, i és que ja saps que hem explicat que Balaguer, doncs, van fer una reunió de 100 persones i que ells mateixos t'expliquen que es van fer abraçades i petonets i que això de la pandèmia és un invent i que ho curem d'altres maneres, etc etc, contra la OMS i els estats. Bueno, la paeria de Balaguer rebutja aquesta trobada del centenar de persones que ha celebrat la dolça revolució, i el consistori treballa de forma coordinada amb els Mossos d'Esquadra per evitar que es repeteixi, perquè a més van anunciar que fins i tot havien vingut gent d'altres regions sanitàries. Com deia al principi, no seré jo, ni molt menys, qui parli malament dels remeis casolans i naturals, perquè jo mateix em faig anar, i venen avalats per tradicions mil·lenàries, però amb el coronavirus aquest, que és nou, que encara l'estem intentant entendre, i amb la Covid-19, que és la malaltia, que la gent que mor no és cap broma, i que ens informen la meitat de la gent que mor, no és cap broma, doncs aquests invents no ajuden, per a res, per a res. Fem-ho amb un refredat, si voleu, fem la prova, però amb això no, o ara no és el moment, d'aquí uns anys, quan entenguem, ja en parlem. Vinga, que es plantem a les dues, com sempre, un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio des de la cadena COPE a Lleida. Soc el Ricard Álvarez, ja saps que segueixes ben informat la resta del dia a les freqüències de la cadena COPE, i que nosaltres hi tornem demà puntuals a les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.